11:20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Encantat, però fantàsticament encantat. Mireu, avui parlarem d'unes quantes coses, i algunes d'aquestes relativament bones. Però jo vull començar, si em permeteu, amb una bona. Julio Iglesias. Us agrada Julio Iglesias? Doncs atenció. Quina gran cançó. M'han escrit la cançó superxula, la clàssica, eh? Aquella que el tricicle va fer famosa, l'1, 2, 3, en tot cas. Però si us agrada Julio Iglesias, atenció, perquè demà donarem entrades, no per veure directament a Julio Iglesias, però sí a unes coses que us explico ara mateix.
Fieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Mira, se me va la voz cantando esto. Però qui no ha cantat alguna vegada les cançons de Julio Iglesias? Mireu, aquest proper 21 de març, podrem reviure els seus grans èxits en un emotiu homenatge de la mà de Diego Ramos, perquè tornis a emocionar-te amb els temes que han marcat les generacions en un viatge musical que ja ha conquerit a milers d'espectadors. Atenció, perquè el 21 de març podrem tornar a viure el tribut més fidel a Julio Iglesias a Casino de Barcelona, i les darreres entrades a casinodebarcelona.com. Les darreres entrades a casinobarcelona.com. Per cert, demà nosaltres, per deferència de Casino de Barcelona, regalarem alguna. Donarem algun premi per anar a veure aquest gran tribut a Julio Iglesias. Serà demà dimecres, eh? Ara parlem d'una cosa... Volia començar amb una cosa positiva, en aquest cas, conforme a viure culturalment el que ens depararà el dia de demà en aquest programa. Però, malauradament, la realitat és ese ser cruel i voraz que dia a dia nos muerde i que intentem protegir-nos, però és que no podem escapar. Mireu, ja sabeu que els preus del petroli ha pujat. Fins aquí estem donant la vara a tots els mitjans de comunicació, com n'hi ha un demà. Fins i tot ja estem una mica farts d'escoltar-lo, però és que és cert. I quan puja tot aquest preu, puja el preu d'absolutament tot, d'una forma disparada. S'havia controlat una mica, però no penseu que gaire, eh? Malgrat les reserves que s'han posat en circulació, avui mateix es posaven en circulació 400 milions de barrils a nivells planetaris per intentar controlar tot això, i diuen que encara queda molt petroli en reserva, però és que els preus continuen disparats. Bé, això ens afecta a tots. Clar, des del primer dia, tant el camp, els pagesos, com els transportistes, com tota la gent que necessita tot aquest material, està demanant ajuda. Help! SOS! Ajudeu-nos! Ajudeu-nos, perquè els preus estan disparant d'una manera que comença a ser insostenible. Necessitem mesures per part del govern, que és qui pot fer aquestes coses, el govern central, per intentar frenar tot això. Bé, el govern, en principi, recordeu aquell tall que deia la ministra, el no a la guerra és la millor protecció per al bolsillo de... Bé, coses de polítics. Després ja van veure que la cosa es posava seriosa i ja van anunciar, després de la reacció, van dir, bé, no, tranquils, que posarem alguna mesura en marxa. De fet, aquesta tarda hi havia una reunió al govern per veure quines mesures s'aplicaven. Però, un cop més, apliquem-le si eso ya te llamaré, i sembla que ha quedat aplaçada per divendres. Igual no tenen clar quines mesures s'han d'aplicar. No ho sé. Però, mentrestant, mentre tot això s'aplica, transportistes, els pagesos i els consumidors continuarem patint aquesta pujada de preus de forma descontrolada, una inflació que sembla que va a més. En parlem de tot això i ho parlarem des del punt de vista del sector del transport. Parlem amb la Yolanda Redondo, que és secretària general de Transcali. També ella parlarem no només d'això, sinó parlarem de tota la pressió que hi té el sector del transport, perquè, a més, amb el tancament del túnel de Rubí per les obres de Rodalies, doncs fa que les mercaderies que passaven per aquest túnel, mentre estiguin les obres, van per carretera. I això significa més pressió pel sector. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Bé, escolta'm, des de Transcalit, com esteu veient la situació? Com està ara mateix la fotografia del transport de mercaderies?
Doncs, bueno, estem seguint la situació com no pot ser d'una altra manera, amb preocupació. Vull dir, aquest impacte directe en el preu del combustible, que ho has explicat molt bé, a nosaltres ens afecta directament a la nostra línia de flotació.
Clar.
El preu del carburant representa entre un 30 i un 33% dels nostres costos.
Carai, i com s'ha multiplicat això? Per exemple, omplir un dipòsit d'un camió ara mateix, per posar un exemple, com s'ha disparat el preu, aquest percentatge?
Doncs mira, ara mateix el preu del combustible pot suposar entre 350 i 400 euros més per dipòsit, d'acord? Això estem parlant entre un 11 i un 20%.
Carai. Quant costa omplir un dipòsit d'un camió?
Pues mira, si els dipòsits dels camions tenen la capacitat variable, però podem estar al voltant d'entre els 700 i el 1.200 litres, pues deixem-ho en 900, doncs fem la multiplicació ràpida. Vull dir, si ara mateix tenim un preu que està al voltant de l'1.80 o 80 i pico per 900, pues ara mateix imagina
Mare
el
meva.
Que suposa això, estem parlant d'uns 1.300 euros poder omplir un dipòsit.
Tranquil·lament, a més, eh? Uh-huh. Clar, tot això s'afegeix, perquè tot això ara mateix qui ho assumeix? L'empresa, al final, el destinatari final, haurà de notar un augment de preus, perquè si no, perquè ara, com es trasllada, on es trasllada aquest pes de l'augment de preus?
A veure, els transportistes tenim des del 2022
sí.
Una legislació que ens protegeix en certa mesura, d'acord? Tenim l'obligació de repercutir la variació del preu dels combustibles en les nostres factures,
uh-huh.
D'acord? Sempre i quan aquesta variació sigui superior o inferior a un 5% des del moment en què es va fer el contracte. Què passa? Que quan aquesta variació es produeix d'una manera tan ràpida com ha passat ara, ens hem de reposicionar una altra vegada. D'acord? I si has fet una revisió de preus de fa no gaire, no podem fer-ho d'una forma directa, no podem fer-ho legislativament i obligatòriament, no podem fer-ho d'una manera directa. Per tant, en un primer moment és el transportista qui suporta aquest augment. D'altra banda, també hem de recordar la composició del nostre sector. És un sector molt atomitzat,
sí.
Amb una composició empresarial de petita i molt petita empresa de forma majoritària, tot i que també n'hi ha de mitjanes, de grans i de molt grans, però la gran majoria del sector és una empresa petita, molt petita i autònoms. Per tant, la capacitat que tenen aquestes empreses de poder fer aquesta repercussió a les seves factures és més limitada.
Clar.
Tot i així, el sector s'està posant les piles, d'acord? Està parlant amb els clients i està començant a fer aquest avís de que aquesta variació l'hem de pagar entre tots. El sector sol no ho pot suportar.
Yolanda, jo havia escoltat, fins i tot parlant amb transportistes o amb petites empreses o autònoms, uh-huh. que hi ha uns quants no treballaven perquè anaven a pèrdues, que els sortia més en compte frenar, no treballar i esperar. És així? Pot arribar a ser aquesta situació tan extrema?
A veure, tenim de tot. Quan tenim un mercat tan diferent i un sector tan diferent, és possible que tinguem
Clar.
Algun tipus d'empresa o algun tipus d'autònom que vagi molt, molt ajustat en els seus costos i, per tant, aquest tipus de variació li suposi treballar pèrdues. Això pot passar també a qualsevol altre sector.
D'acord.
Però sí que pot passar, evidentment.
Bé, una altra història, perquè, clar, ara el túnel de Rubí, de transport ferroviari, està en obres amb tot el que implica conforme el transport ferroviari. Uh-huh. Això s'està detectant algun augment de transport per carretera arrel d'aquest tancament per obres del túnel de Rubí?
A veure, evidentment que la demanda augmenta, i més en un moment en el que tenim un dèficit de mitjans, d'acord? Mm. Falten transportistes, falten persones que facin anar els camions. Per tant, no sobren camions.
És a dir, que falta personal format per portar camions. No hi ha persones que treballin de camioners.
Correcte. Mm. Si ho poses tot sobre la taula, evidentment que aquestes mercaderies, aquests contenidors, aquests components han de sortir d'una altra manera, perquè donar la volta suposen com 600 quilòmetres més. Per tant, això ha de sortir per camió.
Sembla que està la cosa molt tensionada, dona la sensació, no?
Està la cosa
perquè
tensionada.
Entre preus, tancament de transport ferroviari, clar, un augment de la demanda pel transport per carretera, mancant conductors i conductores. És a dir, això, el resultat és un tensionament del sector i d'empreses important, no?
Tenim tots els elements d'una tempesta perfecta.
Ja, ja.
Llavors, sobretot, o sigui, tenim molts elements sobre la taula, tots molt important i de calata molt profund. Però si haguem de prioritzar de tots aquests elements,
sí,
i a més llarga duració i amb un horitzó més llunyà,
sí,
el problema és la falta de personal.
Falta personal seria el què? Que és una qüestió que no ve d'ara, que és una qüestió, jo recordo ja haver parlat, no sé si amb vosaltres, amb qui parlava precisament d'això, no? I a més, com tu deies, és una qüestió bastant comuna amb altres sectors, com pagesos, com reparadors d'ascensors, parlàvem l'altre dia, coses així. Vull dir, és una qüestió interessant,
correcte,
això,
Correcte.
Doncs a veure per on surt el sol, Iolanda. Espero que les coses vagin millor del que estem parlant i no es destinin i la cosa no es trenqui al final. Iolanda Redondo, secretària general de Transcàlid, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquests 5 cèntims, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia. Sense ànim de res, avui parlava amb uns amics, amb càrrecs importants, i em deien, no entenc com és possible que tal i com estan les coses o la gent no surti al carrer a protestar per aquesta pujada d'inflacionista que tenim i que tindrem. I a vegades ho reflexionem, tot això. I insisteixo, no estoy metiendo leña al fuego. No és la intenció, ni molt menys, però és un pensament que segurament està en la ment de moltes persones. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió d'acord, sobretot parlarem amb Vinscor, i parlarem amb Vinscor sobre el tema de que quan tens algun problema d'acord, si pots anar al gimnàs. Hi ha moltes persones que s'ho pregunten. Ja sabeu que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Això és clau, eh? Ja saps que tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com i de seguida parlem amb ell sobre aquesta qüestió. Quan tens algun problema de cor, és recomanable ja anar al gimnàs o no? Va, de seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo,
va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bé.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui parlem d'una situació molt freqüent amb persones que han tingut un infart, que porten un estent, un marcapassos, o han patit una arrítmia, i volen fer exercici, però tenen por d'anar a un gimnàs perquè no saben si és segur. Així que aquí tenim la pregunta. Tinc un problema de cor? Puc anar al gimnàs amb seguretat? Doncs en parlem amb el doctor Guillermo Oller, que és director mèdic d'Inscor. Doctor, bon dia, buenos días, bienvenido.
Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal, Kurt? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿es normal que un paciente con problemas cardíacos tenga miedo de hacer ejercicio?
A ver, es completamente normal, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tuvieron infarto, como tú lo dijiste, angina, insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes que llevan cardiodesfibriladores y dicen, bueno, quiero ir al gimnasio, pero esta gente no se siente seguro para ir al gimnasio, tienen miedo de hacer esfuerzo, dice, ¿me va a responder el corazón para hacer la gimnasia? ¿Hasta dónde puedo llegar? Estas son todas las preguntas que se genera esta gente. Y dicen, yo no sé si podré hacer, empiezan a hacer algo y terminan abandonando el ejercicio, cuando en realidad es fundamental en cardiología que los pacientes que han tenido un problema cardíaco hagan actividad física. Es un tratamiento más de su patología, ¿no?
Ajá. ¿Estos pacientes pueden ir, por ejemplo, yo que sé, a un gimnasio normal y corriente?
A ver, depende del caso, Cruz. Hay pacientes que, por ejemplo, pueden ir al gimnasio, que han tenido una patología cardíaca leve, pero hay otros que tienen que venir a centros cardiológicos o gimnasios medicalizados. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cardiodesfibriladores o que tienen insuficiencia cardíaca, arritmias, y sobre todo que se tiene que individualizar el caso. Tienen que estar tranquilos haciendo gimnasia y si aparece alguna complicación, poder actuar, ¿no? La Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, sugieren que todos los pacientes hagan actividad física, pero siempre supervisada por algún centro de seguridad para que lo hagan con seguridad y para evitar sustos innecesarios, ¿no? O sea, una gimnasia supervisada por un cardiólogo y por un rehabilitador, ¿no?
¿Y existen lugares, no sé, los gimnasios o donde sea, preparados para este tipo de personas, para este tipo de pacientes?
Sí, existen centros que son gimnasios cardiológicos medicalizados. Por ejemplo, nosotros en Inscor es el centro pionero en rehabilitación cardíaca en España. Nosotros tenemos dentro de nuestro centro cardiológico un gimnasio medicalizado que entrena a la gente con telemetría. Es un aparato que va puesto en el pecho y vamos viendo toda la actividad eléctrica del corazón como si estuviese hacen haciendo un electrocardiograma o una prueba de esfuerzo. Con esto se controla en tiempo real la actividad del corazón, ¿no? Y hay un cardiólogo presencial y hay un rehabilitador en presencial para la gente que está haciendo la actividad física, ¿no?
Pues doctor Guillermo Oller, director médico de INSCO, el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca aquí en Cataluña, gracias por explicarnos todo esto, muy amable.
Bueno, muchas gracias, Cruz. Un fuerte abrazo. Adiós.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Si em permeteu, ara parlarem d'una situació i d'un cas, d'uns casos, perquè són molts, la majoria, crec que força interessant, molt interessant, sobretot per aquells que hem tingut o tenim fills adolescents. Mireu, segurament quan aneu pel carrer i veieu una manada d'adolescents o per xarxes socials, quan doneu un cop d'ull i mireu, no us dona a vegades la sensació de que tots van vestits igual? És que els mires i dius, si és que van tots iguals. Jo, la meva neboda, ja té la seva edat, la meva neboda, per la seva època adolescent, anava amb les seves amiguetes, i jo, quan les mirava per darrere, eren clavades, totes iguals, amb el mateix tall de cabell, totes igual. I els adolescents igual. Llavors, el pensament és, per què s'imiten uns als altres? Per què s'estan imitant? Per què aquesta imitació? Perquè sé que possiblement moltes d'aquestes qüestions és una qüestió de moda, segurament, però tant com per ser moltes vegades pràcticament clons, i ara només parlo de la manera de tallar-se el cabell o de vestir-se, però també en comportaments. Per què els adolescents imiten els seus amics? Doncs mira, en parlem del tema. En parlem del tema del per què. Per què fan això? És una qüestió d'espècie, segurament, o d'adaptació al medi, jo què sé, o de resiliència. Doncs, davant d'aquest tema força interessant, tant per pares com per ells, parlem amb la Laura Cerdán. La Laura Cerdán és professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Laura, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Entrem dins i obrim un capítol d'aquests intentant entendre els adolescents, cosa que a vegades, Laura, és molt difícil, però per què s'imiten? Sí. Per què imiten les seves amistats, els adolescents?
Bueno, bàsicament és un tema de voler ser igual que la resta del grup, no? De pertànyer al grup, de no ser exclòs, de no sentir-se diferent a la resta, de poder encaixar. Llavors és una manera d'assegurar-se que encaixen i que són similars i que seran acceptats per la resta del grup. És a dir, es busca pertànyer a un grup i es busca ser acceptat.
És una qüestió també d'autoestima? Perquè això no toca una mica l'autoestima o no? O manca de personalitat o no?
Sí, no. És a dir, imitar, per exemple, el tema de la roba, no? El que deies tu, no? De que, ostres, vesteixen tots els adolescents i totes les adolescents vesteixen pràcticament igual. En aquí no és un tema d'autoestima, és més aviat un vull ser igual que el meu grup, vull pertànyer a aquest grup i no vull que m'excloguin. Doncs jo vull ser un més, una més, i el que es porta i el que està a la moda és això, doncs jo segueixo aquesta tendència i ens imitem entre nosaltres. Fins aquí és correcte i és molt típic de l'adolescència i fins i tot psicològicament parlant és sa. Uh-huh. Ara bé, sí que és veritat que si el que es tendeix a imitar són altres tipus de conductes més de risc, aquí, ojo, aquí clar, sí que hauríem de dir, ei, alerta, perquè aquí potser sí que hi ha un tema d'autoestima i s'hauria de veure més en profunditat què és el que està passant.
És curiós, però ja aquí els pares i els avis, de fa uns anys, ja tenien certa saviesa dins d'això que deien, ojo con quien te juntas. Bàsicament, conscients d'aquesta imitació de possibles conductes de risc, no? Uh-huh. Això també s'aplica al pensament crític? És a dir, ja no només en qüestió d'aparença, de vestir, de conducta, sinó també de pensament, hi ha una imitació?
Moltes vegades sí. Per això jo sempre insisteixo molt en que amb els nens, quan són més petitons, se'ls ha de fomentar la lectura i se'ls ha de fomentar aquest esperit crític, precisament per evitar no caure en, quan arriben a l'adolescència, no? aquesta tendència a imitar segons quins tipus de pensaments. perquè moltes vegades el que fan és deixar-se emportar. Mm-hmm. No? El meu grup té tendència a X i jo vull ser un més i no em qüestiono si està bé o està malament o si jo realment penso igual o no.
Entenc.
Llavors, sí que resulta més perillós. Sí.
Llavors, entenc que en línies generals és una qüestió normal, psicològicament fins i tot sana en funció de moltes coses, però si recapitulo una mica la part positiva d'aquesta imitació, quina seria, Laura?
Pertanyer al grup. Sentir que estàs dintre d'una comunitat, no? Per dir-ho d'alguna manera, que els teus iguals, que són els teus amics, t'accepten. I aquest sentiment és molt positiu, és un grup de, ostres, encaixo, pertanyo a algun puesto, no? A algun grup, i em sento recolzat per aquest grup perquè no sóc exclòs. Llavors això és positiu, sobretot en l'adolescència, que és una etapa de la vida en la que estan buscant una mica la seva identitat, on l'autoestima, no és que es formi, l'autoestima, però sí que és una etapa en la que és més fràgil. Llavors, aquest sentiment de pertanyer a un grup és molt positiu.
I la part negativa seria la que estaves comentant abans d'aquestes possibles conductes de risc, no?
Sí. Aquí ja quan entrem, no? Doncs en consum de tabac o actualment sobretot els vapers, consum de drogues, tot aquest tipus de coses, aquí sí que entra un tema d'autoestima baixa, què està passant, per què estem imitant conductes que sabem que ens fan mal, no? Fer coses que ens posen en perill. Aquí sí que l'adolescent, si ho fa sent conscient de que corre perill, aquí sí que s'ha de veure què passa.
És aquí on s'hauria d'intervenir, no? En aquesta situació,
sí.
En aquest cas.
Sí.
I hi ha algun perfil psicològic d'adolescent que tingui aquesta tendència a imitar? Perquè suposo que això també va per barris, no? Hi haurà que ho fan més i hi haurà que ho faran menys. No sé si hi ha un perfil psicològic de...
Imiten tots els adolescents.
Tots.
Això és molt típic d'aquesta etapa, de l'adolescència, perquè deixen de ser nens i l'adolescència és una etapa en la que és transitòria, no? Entre la infantesa i la vida adulta. Llavors és jo he deixat de ser nen, els meus pares són els meus referents i fins ara era el que jo escoltava i sentia a casa, diguéssim, i ara he de ser adult. Llavors, qui sóc? Qui vull ser, tot això és fonamental i es va conformant durant l'època de l'adolescència, però és una època de molts canvis. Llavors, imitar és normal perquè el que no volen és, ostres, vull entrar al món adult i no vull pertanyar a cap puesto. No, el que volen és, jo vull pertanyar. Imitant tots, en l'estil de música, en la roba, per barris. Jo no crec que sigui per barris, jo crec que és més aviat quin tipus d'entorn, anem a dir, ens estem movent, no? Òbviament, si són adolescents amb un nivell adquisitiu més alt, també segurament es relacionen amb adolescents amb nivell adquisitiu més alt i van a llocs i tenen un tipus d'oci de nivell adquisitiu més alt.
D'acord.
I a l'inversa igual, no? I si són adolescents amb uns nivells adquisitius amb menys recursos, anem a dir, doncs l'oci també és diferent. Les amistats són del mateix estil normalment, llavors jo diria que més aviat va per aquí, però imitar tots.
Doncs sí. Laura Cerdán, professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Igualment, un plaer. Sabeu que, clar, estava xerrant amb la Laura i mentre xerrava amb ella pensava, ostres, que aviat o que gran he de ser ja perquè se m'oblidi que segurament tots nosaltres també hem fet el mateix. A la nostra època, de les nostres maneres, però també hem imitat. Possiblement de forma inconscient, però ho hem fet. Va, que de seguida en parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME, de Mossos d'Esquadra. I sobretot parlarem de en què consisteix el furt pel mètode de l'ataca. Coneixeu el mètode de l'ataca? Doncs parlarem d'això amb la Imma Viudes. Però abans us vull recordar que demà tenim un bon què, eh?
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gent.
Perquè demà et convidarem a anar a veure el tribut a Julio Iglesias que fan al Casino de Barcelona. Aquest proper 21 de març reviurem els grans èxits amb un emotiu homenatge de la mà de Diego Ramos, que és un crac en això, i ens emocionarem amb els temes que han marcat generacions
en un viatge musical que ja ha conquerit a milers d'espectadors amb el Diego Ramos. El 21 de març, estarà el tribut més fidel a Julio Iglesias a Casino de Barcelona. Les darreres entrades estan a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, però demà també regalarem, no sé exactament quantes, però regalarem unes quantes per anar a veure el Julio Iglesias al Casino de Barcelona el dia 21 de març. Va, que de seguida parlem amb Mossos d'Esquadra per parlar de l'actualitat policial i, sobretot, en què consisteix el furt de la taca.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Humor y mucho enredo.
¡Aduce, chata!
Con Alfredo Landa.
¡Padre, qué castaña!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡En 13!
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre, El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de l'actualitat policial. Com sempre, donem els bons dies i els millors desitjos a l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Com sempre, gràcies per estar aquí amb nosaltres. O saps que ahir em van intentar hackejar el WhatsApp? Mira, t'ho estic dient
bueno,
així. Sí, sí, brutal. Amb tot el que encara no he parlat amb ells, amb el sindicat USTEC, amb la Yolanda Segura, que és la seva portaveu, demà, ahir, amb tot el cacau que hi ha amb la vaga d'educació, li he enviat un WhatsApp i automàticament m'envien aquell WhatsApp que tu ja vas recordar en aquell moment, que és un WhatsApp que diu «Te acabo d'enviar por error 6 dígitos, envíamelo rápido». I si no et fixes, aquests 6 dígits és que tu estàs donant permís perquè obrin el teu WhatsApp en un altre mòbil.
Efectivament. Sí, ho vam parlar amb aquest programa més, precisament, sí.
Pues, sí, algú...
I et va passar això?
Curiosament, en directe, perquè estava intentant parlar amb ella, però en directe, i al final ho vam aconseguir. Va ser una cosa supercuriosa ahir, supercuriosa,
bé, el que vegis, José Miguel.
No, correcte, aquestes coses, això de a mi no me passa, amics, no.
Aquí tothom és susceptible de que li passi, i fins i tot nosaltres, i que puguem caure també.
No,
com qualsevol tipus d'estafa. Nadie se libra.
Nadie.
Sobretot en un moment que tenim la guàrdia baixa. I puc ser jo, pot ser tu, pot ser qualsevol persona.
I a més, estava totes les ingredients que tu expliques sempre, i és la urgència. M'ho demanava de forma molt urgent. Urgent, urgente, urgente, envíamelo urgente, urgente. Amb pressió i tot. Va ser interessantíssim. Bé, interessant, curiós.
Sí, sí,
interessant i curiós.
Millor, millor aquest adjectiu.
Bé, parlant d'això, en què consisteix? Perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un delinqüent persistent per 7 furts pel mètode de la taca a turistes. En què consisteix això, Imma?
Sí, parlem de les estafes analògiques, les estafes de tota
la vida. De tota la vida, la de l'estampita.
Ara, sí que és veritat, amb l'entorn digital, no? Doncs que les estafes que estan predominant, evidentment, doncs, són les que tenim als nostres mòbils, a les nostres tablets, no? Però sí que és cert que encara hi ha un reducte, no?, de persones que les poden estafar en aquest sentit o furtar el descuit, no?, en aquest cas... no, perdona, que em sembla que m'he confós de notícia, José.
No sé cap on anava, estava a dir, ostres, a veure per on en surt.
Perquè... Coses del directe.
Jo estava aquí i dic, no sé per on vas, però quan tires per aquí, a les teves raons tindràs. Vull dir, no volia interrompre't.
Tu em volies parlar del fur del mètode de l'ataca.
Sí, correcte, sí.
És que jo tenia al cap una altra estafa que també volia parlar-te d'ella.
Ah, bé.
Si vols en parlem si tenim temps després.
I tant.
Però bé, el mètode de l'ataca. El mètode de l'ataca és una modalitat de furt, en distracció, que es fa sobretot a turistes, no?
Sí.
I ara doncs, s'ha detingut una persona, com deies, un persistent o un multireincident, no? En aquest marc famós del Pla Campai, que és, recordem, és un dispositiu que es fa a Mossos per tal de fer pressió operativa sobre delictes continuats amb multireincidents, no?
Sí.
I en aquest cas, doncs, s'ha detingut un home de 33 anys que el que feia, i acumulava 27 detencions
per
fets d'aquesta índole, i parlem d'aquell furt que és distreure la persona provocant-li una ataca. Ja sabem que aquesta gent mai actua sola, van en grup, i hi ha una persona que és la que et provoca l'ataca, així com a la distracció, no? Et provoca aquesta distracció, ja sigui, doncs, et llença un líquid, et llença menjar, excrement sense voler, i amb allò del voler-te ajudar, no? Ai, perdona, et vull netejar, i el que fa és, em perdó, netejar-te de veritat, no? I és que llavors és quan et sostreu algun objecte de valor. En aquest cas, doncs, com dèiem, no? Aquestes persones o aquest grup hauria sostret més de 2.000 euros en efectiu, documentació, targetes de crèdit i altres objectes valorats en més de 14.000 euros.
Carai. Sí, però tenia un bon historial, 27 detencions ja per això sí. Per altres qüestions, suposo, no només seria per aquesta.
Sí. Encara no es descarten més detencions, com dèiem, tenim una persona detinguda, però com et deia, actuen en grup.
Clar.
I aquests fets han passat a districtes com a Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella o Les Corts. Per tant, bona notícia sempre, doncs, quan es...
Cuando se pilla uno de estos y se quita de circulación, siempre es una buena noticia.
El Marc Campai ha donat els seus fruits, perquè en 6 mesos han fet 470 detencions de persones que acumulaven, atenció, 4.000 antecedents.
Què dius?
Vull dir que poca broma.
Toquen a 100 per cap. És brutal, això.
Sí, i a més s'han identificat a 3.969 persones amb risc de persistència de delictes. Per tant, la pressió operativa, com et deia, que s'està fent amb aquest pla, doncs és molt, molt evident.
Bueno, m'he venit d'arribar con los ceros, eh? No són 100, són 10, 10 per cap. De 400 per 10, 4.000. Bé, quin era l'altre sistema que volies explicar per no deixar-nos així amb l'ai al cor?
Sí, perquè estàvem parlant d'estafes i m'ha vingut al cap l'altra estafa. S'ha detingut un senyor a Sabadell per estafar, com et deia, no? L'estafa analògica a gent gran amb el mètode del fals mecànic, no? Què feien? Doncs el típic d'actuació a dues persones, una d'ells para un conductor, normalment, com ja han dit aquí molts cops, persones grans o vulnerables,
sí,
on les alerten d'un suposat problema al cotxe, i l'altre es presenta com a mecànic, doncs, fingint reparar el vehicle o voler reparar el vehicle per donar-li credibilitat a l'engany, no? Doncs, el que va passar el passat dijous és que van començar un home gran que el seu cotxe, doncs, tenia aquesta avaria i li van demanar 900 euros per aquesta falsa reparació. Aquest home, l'home gran, es va dirigir a una oficina bancària per retirar els diners i quan ho explica la treballadora, aquesta sortosament alerta a la policia, amb la qual cosa companys de paisà es van desplaçar a la zona i van poder evitar aquesta estafa.
Sí, molt bé, molt bé.
Per tant, doncs, bona notícia també, no? Es va identificar un home amb les mans tacades de greix del vehicle, de motor,
sí,
doncs, que va coincidir amb la descripció i així doncs, se'ls va poder detenir després que es va comprovar que tenien antecedents per estafes amb aquest mètode. Per tant, eren professionals i una bona notícia doncs, la seva detenció.
És curiós, perquè com calen i com saben buscar les persones que en aquell moment, o sigui, vulnerables, persones grans, com saben calar a la víctima en concret, eh?
Doncs sí, per sort aquest home, doncs, l'Anna, a l'oficina, el que va fer sense donar-se en compte, doncs, va ser posar en alerta d'aquests fets als treballadors d'aquesta oficina.
Menys mal, molt bé, doncs bona notícia. I vull acabar amb una, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han denunciat a 33 persones per organitzar i participar en carreres il·legals a Lleida.
Sí, els fets van passar fa uns mesos, però s'ha transcendit ara. i es va denunciar 32 conductors, com deies, per participar en carreres il·legals. Aquesta investigació ja porta un temps, eh? Els companys del grup d'investigació de trànsit ens van detectar convocatòries a xarxes socials, que és clàssic, no? Uh-huh. De grups aficionats al motor, doncs, que citaven en polígons industrials per fer aquestes carreres i altres maniobres, doncs, de risc, no? Això va passar a les comarques del Segrià i del Pla d'Urgell. I, bueno, sembla ser que es reunien, doncs, amb molts participants i amb molts espectadors i que no hi ha cap tipus de mena de seguretat. Quan es va localitzar una d'aquestes concentracions, doncs es va identificar els conductors i es van denunciar aquestes persones. Per tant, tenim en compte que per aquests fets ens podem endur una sanció de 500 euros i la pèrdua de 6 punts de carnet T. Per tant, poca broma, sí, sí. I deixem aquestes tonteries de costat, que evidentment el que fan és posar en risc la nostra seguretat i la de la resta.
Correcte. Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt forta.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Bon dia.
Doncs amb ella hem parlat d'aquestes qüestions de les estafes, això que ja toca directament absolutament a tots, i és que no estem exempts. Sembla allò de... Això a mi no pot passar. I no... Oblida't. Estàs a la llista igual que estem tots, eh? Va, que arribem a la una. Tancarem arrere, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia d'entrada per parlar de com funciona el tema del redondeig solidari dels súpers. Com va tot això? Va, de seguida en parlem. Ara actualitzem amb tot el que t'interessa amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem.